Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda, però no per tothom. Amb prou feines fa dues setmanes que ha començat l'estiu i ja és el tercer estiu que més hectàrees ha cremat a Catalunya els darrers 25 anys. A hores d'ara es calcula que s'han cremat al voltant de 8.000 hectàrees, una xifra similar a les que es van cremar l'estiu del 2000 i per darrere de les 10.000 de l'any 2003 i de les més de 15.000 hectàrees que es van cremar l'any 2012, l'any dels incendis de l'Empordà. Segons dades dels bombers, aquest mes de juny hi ha hagut 1.059 focs a Catalunya, més del doble que el juny de l'any passat. Avui estem amb la mirada posada a l'incendi del Baix Ebre, encara sense control i on es treballa per evitar que s'estengui més enllà dels ports. S'han cremat, a hores d'ara, 3.137 hectàrees i es mantenen 18.000 persones sota algun tipus de confinament. Els bombers, treballant de valent, confien que el canvi de vent ajudarà les tasques d'extinció. Estan pendents de que bufi marinada humida a la tarda-nit, un fet que ha de facilitar que els bombers puguin controlar aquestes flames. Les causes del foc de moment es desconeixen. El que sí que està clar és que ara mateix hi ha 18.000 persones confinades al Baix Ebre. Es mantenen els confinaments d'aquesta nit, a excepció del barri de Remolins de Tortosa. Concretament són els municipis de Paüls, Xerta, Aldover, Tivenys, Alfara de Carles, Roquetes, a més dels nuclis de Vitem, Jesús i el Regués. A més, hi ha una nova ordre de confinament a les poblacions de Pinell del Brai i Prat del Comte, la Terra Alta, on els veïns poden sortir de casa, però no del municipi. Estem molt pendents de tot el que passi i, òbviament, això també està afectant a les carreteres. Donada aquesta situació, hi ha 5 carreteres tallades, concretament la TV-baixa 3541 entre Paüls i Xerta, la TV-baixa 3422 entre Alfara de Carles i Aldover, la C-12 entre Tortosa i Benifallet, la N-230B a Xerta, la T-301 entre Benifallet i Tivenys i la C-43 entre Benifallet i Pinell de Brai. L'incendi, de moment, no ha afectat la mobilitat ferroviària. El que està clar és que aquest incendi són paraules majors. Estem parlant de moltes hectàrees cremades, 3.137, i aquesta olor de fum d'aquest incendi del Baix Ebre s'està notant més enllà de Catalunya. I ja s'ha detectat també al País Valencià i a Múrcia, segons informaven el 112 de Múrcia. Des d'aquí, tot el nostre suport a les persones que estan treballant, i dic de valent, perquè fins i tot s'han mobilitzat els bombers i tots els cossos i forces de seguretat que estaven de lliurament o de vacances. Tots estan fent un pinya perquè es pugui controlar aquest incendi que ara mateix continuen cremant i aquestes persones continuen confinades. La veritat és que et poses la pell de gallina, no? Queden hores crítiques, com deia avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, demanen prudència a la ciutadania i deixar que la gent que en sap dels focs treballin. Sí que és veritat que, malauradament, els focs, i avui escoltava a un bomber que deia que els focs d'avui en dia no són els focs d'abans, tot i tenir d'altre tipus d'elements per poder lluitar contra el foc. Es parla de focs de sisena generació. S'han d'intentar controlar perquè això no vagi a més, així que us donarem puntual informació de com ho estan visquent ara mateix al Baix Ebre. Recordem, 3.137 hectàrees cremades i es mantenen aquestes 18.000 persones sota algun tipus de confinament. I des d'aquí, les gràcies a la quantitat de gent que està treballant al peu del canó, a peu de camp, per intentar aturar aquest incendi. Ara mateix, 450 bombers que compten amb l'ajuda d'un centenar de militars de la Unitat Militar d'Emergències, la més coneguda com a UME. I com dic, s'ha activat el personal lliure de Guàrdia dels Bombers i sobre el terreny també treballen una dotzena de mitjans aeris de bombers, a més de quatre del govern central, del govern de Sánchez. Les 7 de la tarda, 5 minuts. Com dèiem, avui és bona tarda, però no per tothom, perquè a banda d'aquest incendi també hi ha d'altres ara mateix en el que estan treballant els bombers. Per exemple, un incendi a Sant Pere Sallavinera, a l'Anoia, que ha mobilitzat una quarantena de dotacions de bombers. Molt pendents de la informació, ja saps, l'última hora la tindràs aquí a la cadena COPE a través de la plana web de COPE Catalunya i també de les nostres xarxes socials i, com no, dels serveis informatius de la ràdio de tota la vida. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, en aquesta tarda, que intentarem doncs parlar una mica de què està passant aquest estiu amb aquests incendis. I farem de la mà del nostre company Ricard Álvarez. Això serà dintre d'un moment, però abans, com sempre, volem saber quin temps ens espera les properes hores. Bueno, la veritat és que avui, dimarts, hem tingut temperatures normals del mes de juliol. És veritat que a primera hora havien descarregat ruixats i alguna tronada a la costa de Barcelona i al Camp de Tarragona. Però hem de dir que demà dimecres tornarà a ser un dia que començarà amb alguns ruixats a la costa central i amb temperatures matinals una mica més altes. Els núvols no acabaran de marxar de cara a la tarda, fins i tot amb noves gotellades en alguns punts, especialment a les comarques gironines. I a Ponent i a l'Alt Pirineu s'imposarà el sol. La temperatura es mantindrà normal per l'època de l'any. Òbviament estem a mes de juliol, estem a estiu, i és normal, però ja no tindrem aquella xafogó i aquella onada de calor que hem estat patint durant molts dies. Això en quant al temps. I en quant al trànsit, anem fins al Servei Català del Trànsit, perquè la companya Lorena Moreno té tota la informació de com estan ara mateix les carreteres catalanes. Lorena, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continuen encara tallades algunes vies a causa de l'incendi forestal a Paüls, que afecta diferents zones. Una d'aquestes vies és la TV-3541 entre Paüls i Xerta, amb 9 quilòmetres tallats al trànsit. També la TV-3422 entre l'Alfara de Carles i el Dover. Després també tenim la T-301 entre Benifallet i Tivenys, amb 10 quilòmetres tallats al trànsit. També afecta la Nacional 230, més o menys a l'altura de Xerta. I després també la C43 entre Benifallet i Pinell de Brai, amb 5 quilòmetres tallats al trànsit. I després una de les altres que també es veuen afectades és la C12 entre Tortosa i Rasquera. Aquesta és la que té més afectació, amb 29 quilòmetres completament tallats en ambdós sentits, com en la majoria de casos que també són en ambdós sentits. Després també, per comentar altres afectacions a aquestes hores, doncs com és habitual, normalment retencions, cues intermitents a la 2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, en 2 quilòmetres de lentitud, també a la P7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud cap a Tarragona, amb 4 quilòmetres de cua. I bueno, com és habitual a aquestes hores, retencions a les rondes, com és la ronda litoral, més o menys a l'altura de Santa Coloma de Gramenet cap a Sant Adrià de Besòs, en sentit també Trinitat, amb 3 quilòmetres de cua, i també la ronda de dalt a l'altura d'Esplugues de Llobregat. Això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Que no és poca informació, sobretot molta precaució a les carreteres i sobretot en aquestes zones on hi ha ara mateix aquest incendi del qual us parlàvem a l'inici del programa del Baix Ebre. A les 7 de la tarda, 9 minuts, i com dèiem, l'actual onada de calor ha disparat el risc d'incendis forestals a Catalunya, i davant d'aquesta situació crítica s'estan implementant noves mesures preventives, com per exemple el que han fet a la plana de Lleida, que han estrenat 6 càmeres de videovigilància contra aquests incendis forestals. Tot i més, se'ns ho explica d'aquí un moment el company Ricard Álvarez, i també en parlarem amb el Lluís Viladrí, que és pagès de la zona afectada de l'incendi de la Segarra i representant de fauna de la JAR, d'aquesta gent de les joventuts agrícoles de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
COPE Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Luis Rodríguez.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
Amb l'estiu ja en marxa, Catalunya afronta un dels períodes de major risc d'incendis forestals dels últims anys. Ja fa setmanes que els experts enviaven senyals d'alarma en el sentit que podia ser un estiu difícil com ho està sent. L'argument de les temperatures, la sequera persistent i la complicada orografia de moltes zones rurals fan que la prevenció sigui més necessària que mai. En aquest sentit, i davant escenaris com el del Baix Ebre i la Segarra la setmana passada, s'estan començant a impulsar iniciatives innovadores per millorar la detecció precoç del foc i evitar grans desastres. Un exemple destacat és la instal·lació d'un sistema de càmeres d'alta definició per part de l'Associació de Defensa Forestal del Matret, el Segrià. Situades en un punt estratègic i elevat, aquestes càmeres permeten vigilar en temps real més de 12.000 hectàrees de territori forestal. Aquest tipus de tecnologia facilita una resposta ràpida i coordinada davant qualsevol columna de fum, fet clau per activar els equips d'emergència amb immediatesa. Ens ho ha explicat avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra el Gerard Jové, president de l'Associació de Defensa Forestal. Ricard Álvarez, bona tarda.
Doncs l'actual onada de calor ha disparat el risc d'incendis forestals a Catalunya, activant el Pla Alfa al nivell 3 a 163 municipis de 22 comarques. Una de les mesures preventives implementades són les 6 càmeres d'alta resolució instal·lades al campanar del Matret, al sud del Segrià. Aquestes càmeres, les primeres del Pla de Lleida, permetran una vigilància de 360 graus sobre una vasta extensió de territori, molt més de les 12.000 hectàrees inicialment previstes, incloent zones de la franja com Fraga, Mequinensa i Fallo, a més de municipis tarragonins com la Pobla de Massaluca o Flix i lleidatans com la Granadella o Maials. La seva funció és vital per a la detecció ràpida de focs en zones d'orografia complexa i de difícil accés, facilitant l'actuació immediata dels bombers i agents rurals, ja que arribar aviat és crucial per evitar la propagació incontrolada. El president de l'Agrupació de Defensa Forestal del Matret, Gerard Jové, destaca la importància d'aquesta prevenció en un context cada vegada més complicat, amb menys camps treballats i una massa forestal enorme.
Sí, molt útil, perquè cada vegada està tot més complicat, cada vegada hi ha menys camps treballats i aquí, bueno, hi ha una continuïtat de massa forestal que és enorme.
La iniciativa d'instal·lar aquestes càmeres va sorgir de les reunions del secretariat d'ADF, on Jové va veure l'interès de la videovigilància per càmeres que ja existia a Torreferrusa. Tot i això, el procés no va ser fàcil, ja que, tot i voler les càmeres instal·lades l'estiu passat, les gestions es van allargar tot un any.
I, bueno, s'ha anat complicant i hem tardat un any, que jo no puc entendre com una cosa d'aquesta importància, que crec que és molt important per evitar un incendi, que et fiquen tants peros i que hi ha problemes i tot. Bueno, al final les han muntat.
L'ADF del Matret considera que la situació actual és molt crítica, amb incendis descontrolats per tot el territori i un temps canviant que dificulta les tasques d'extinció. Els mitjans aeris sovint no poden volar per les condicions meteorològiques, deixant la tasca encara més complicada per als equips terrestres. Pel que fa a les mesures preventives, l'ADF ha realitzat obertura de camins i arranjament de dipòsits gràcies a subvencions passades de la Diputació. De fet, l'Associació de Caçadors del Matret ha jugat un paper fonamental, donant diners per continuar obres i fins i tot sufragant el 100% del cost de les càmeres del campanar, que van pujar a 5.800 euros. Jové lamenta la falta de suport institucional per la prevenció, destacant que les ADF depenen de subvencions que sovint s'endarrereixen o no arriben.
Mira, unes càmeres s'haurien de solopar les altres i tota Catalunya, jo parlo de Catalunya, és igual, inclús tota Espanya podem parlar, hauria d'estar plena de càmeres d'aquestes.
La seva preocupació és palpable. Si l'administració no s'espavila, el risc d'incendis devastadors és una realitat constant. La manca d'inversió en accés i seguretat per als equips d'extinció pot tenir conseqüències fatals, com ja s'ha vist en altres incendis que han provocat víctimes mortals. Al Matret temen que, sense un canvi d'actitud per part de les administracions, un incendi podria cremar fàcilment 25 o 30.000 hectàrees en poc temps. És fonamental que les administracions públiques prenguin un paper més actiu i seriós en la prevenció d'incendis forestals per evitar futures tragèdies. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem seguit parlant d'incendis forestals en un dia en què la situació és molt preocupant aquí a Catalunya, amb aquest incendi forestal que tenim, jo diria que no descontrolat, però sí força preocupant a la zona del Baix Ebre. En aquest context, la catedràtica del CERTEC, que és un grup de recerca i estudi de diferents riscos de la Universitat Politècnica de Catalunya, Elsa Pastor, assenyala que aquest foc és complicat per les grans ràfegues de vent. Les estratègies i accions habituals dels bombers i del Departament d'Interior s'estan duent a terme i ella confia plenament en la gestió dels cossos d'emergència. Aquest estiu tan complex, malauradament, està confirmant les expectatives preocupants que hi havia. Des del seu laboratori simulen el comportament del foc i els factors més determinants són clars.
Els incendis es comporten en funció de tres grans grups de paràmetres, diguem-ho així. Per un cantó és la vegetació, quin tipus de vegetació està cremant, no és el mateix l'incendi que teníem fa uns dies a la Segarra, que cremaven cereals. Segon, l'orografia, com és el terreny, si té una orografia complexa o bé és un terreny pla I després, evidentment, també els factors meteorològics, principalment el vent, com estem veient aquests dies, o des d'ahir, vaja, a l'incendi de Paüls. El vent és importantíssim i també, és clar, doncs, les temperatures i la humitat ambiental.
Amb l'emergència climàtica i els incendis cada cop més devastadors, com el de sisena generació, el confinament es planteja com l'opció més segura per a la població. Des del CERTEC treballen en eines per ajudar bombers i protecció civil a determinar quines cases són segures per a aquesta mesura. Ho fan a dos nivells, a escala de parcel·la, desenvolupant una app perquè els ciutadans puguin analitzar el seu propi risc i preparar les seves cases, i a nivell de barris i urbanitzacions, analitzant indicadors per facilitar les decisions de confinament o evacuació. El futur presenta reptes importants per a la investigació en prevenció i extinció amb escenaris climàtics encara més complicats, però la societat també té una responsabilitat crucial.
El risc d'incendi, mitigar aquest risc d'incendi ha de ser una responsabilitat compartida amb la gent que viu al territori, la gent que viu, parlàvem ara, no?, de confinament, de vacuar, sí, etcètera, doncs la gent que viu a bosc ha d'estar preparada, ha d'estar conscienciada.
La gent que viu a prop del bosc ha d'estar preparada i conscienciada, facilitant la feina als gestors de l'emergència. És indispensable escoltar i incentivar el món rural perquè són bons coneixedors de la muntanya i ajuden a mantenir una gestió de mosaic al territori. Per tant, la suma de la ciència i la responsabilitat compartida és la clau per fer front a la realitat dels incendis.
Avui volem parlar amb Lluís Viladrí, que és pagès de la zona afectada de l'incendi de la Segarra, la Noguera i l'Urgell, i també representant de Fauna de Joves Agricultors Ramaders de Catalunya. Senyor Viladrí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Imagineu que en situacions com aquestes que vostès han patit, pendents també, no?, d'aquest incendi del Baix Ebre.
Sí, és molt preocupant també.
Què ha passat exactament en aquest incendi que vostès van patir concretament el dia 1 de juliol, que va afectar les comarques de la Segarra, la Noguera i l'Urgell?
Bueno, pues que va sortir aquest incendi i a de vegades va anar progressant, es va juntar amb el rebrot d'un altre incendi, i a partir d'aquell moment es va convertir en el monstru que al final va ser.
Uh-huh. Estem preparats per aquest tipus d'incendis, senyor Viladric?
No estem preparats.
I com valora les respostes del Departament d'Agricultura davant la magnitud dels danys causats per aquest incendi del que estem parlant, de la Segarra, Noguera i Urgell? Ha estat prou ràpida i efectiva?
A veure, la resposta encara no la sabem. Aquí l'únic que sabem és que mos han promès que es prendran mesures o que es faran ajuts, que es faran coses, però la realitat encara no la sabem. Ja tenim una trista experiència en què no és el mateix el que es promet l'any demà d'un incendi el que arriba als productors. Hem d'esperar.
Uh-huh. Vosaltres parleu també de reivindicacions estructurals com la desburocratització dels tràmits o la revisió del model de gestió de la zona CEPA. Fins a quin punt creus que aquestes reformes poden o podrien evitar futurs incendis o minimitzar-ne l'impacte?
A veure, evitar un incendi és molt complicat. És molt complicat perquè hi ha d'haver unes mesures estructurals molt, molt grans. Ara, minimitzar els efectes d'aquests incendis sí que és factible. A més, el que hem d'intentar que aquests incendis que al final... A veure, la majoria dels incendis que hi ha hagut fins avui han sigut línies elèctriques, accidents de cotxe, accidents de camión i en molt petita part, bueno, llamps, tormentes seques, i en molt petita part maquinària agrícola. És una de les coses que nosaltres estem exigint i que estem protestant i no veiem bé, és que tot el que es demana a l'agricultura, mesures de protecció o d'autoprotecció, mesures de protecció, vigilància, no sé què, no es demana als altres. A veure, les línies elèctriques, a data d'avui, si no estic mal entès, n'han creat més que la maquinària agrícola d'incendis. Els pagesos estem criminalitzats i controlats i vigilats, i les línies elèctriques fan el que volen. Això és una de les coses. De bon temps, nosaltres, com a agricultors, quan ens diuen, escolti'm, sap que vostè ha de llaurar els camps que toquen a les carreteres o a les poblacions o als nuclis habitats. Molt bé. Resulta que Lleida, parlo de Lleida, té 4.000 hectàrees de protecció d'aus del Segarra-Garrigues, i aquestes 4.000 hectàrees són 4.000 polvorins que estan distribuïdes per les carreteres, per les vores de les carreteres, per vores de camions, per dins dels boscos, que no s'hi fa absolutament res. Llavors, una línia elèctrica ja per normativa s'ha d'agafar i s'ha de desbrossar al sota. Correcte, perfecte. Però resulta que tot el que desbrossin i tot el que tallen es queda allà. Llavors, la massa consumible o el que es pot cremar és brutal. Vostè farà una clarida d'un bosc. Perfecte. Farà la clarida d'un bosc. Una de les obligacions d'una clarida del bosc és que tot el que està allà s'ha de quedar allà. Llavors, és una càrrega de combustible també immensa. Hi ha moltes normes que no tenen sentit. Jo tinc un camp de cultiu i vull fer jo tenia una cosechadora de 3 metres i ara n'he comprat una de 6. Resulta que per allà on passava les comunicacions entre els dos camps no hi passo. He de fer un pas més gran. Mm. Això se'n diu una millora agrària. Jo ho he de demanar a l'Ajuntament o a Medi Ambient. I resulta que s'ho miren, s'ho pensen, i segons el funcionari que trobes al davant, te la dona o no te la dona. A veure, facilitats no n'hi ha. I les mesures que s'exigeixen a l'agricultura no s'exigeixen als demés. Llavors, no estem satisfets amb aquestes formes de...
No m'estranya. Imagino que una de les demandes, senyor Viladric, és la declaració de zona greument afectada, no? Quins avantatges concrets suposaria aquesta declaració pels pagesos afectats entre els que es troba vostè?
Avantatges pels tràmits davant de l'administració, pels tràmits davant de les assegurances, és tot més fàcil.
Molts agricultors se senten abandonats en aquestes situacions. Què li diria vostè a un jove pagès que avui es planteja deixar-ho tot per la manca de suport i les dificultats que arrossega el sector?
Que es faci funcionari.
Així de clar.
No sé, vol que li digui explicar més clar?
No.
Que es faci funcionari.
Quant de temps porta vostè al camp, senyor Viladric, treballant la terra?
Massa anys, molts. Molts, més de 50.
I fins a dia d'avui mai li ha arribat el moment de dir, escolta'm, deixo tot i marxo?
A veure, al camp s'hi pot estar perquè t'agrada, perquè ho vols, perquè ho estimes. També mos hem guanyat la vida fins avui, però és un sacrifici continu. És una lluita contínua. Pensi que un agricultor, quan s'aixeca al matí, ha d'estar tot el dia demostrant que no és un delinqüent. I perquè no ho som. I, a veure, un agricultor no és un delinqüent i no és una ONG. Està a l'agricultura per guanyar la vida. Té unes explotacions, té una forma de treballar i ell el que vol és guanyar la vida. Si aquest modus vivendi no hi és, doncs què hem de fer? Per marxar.
Clar. Bueno, el que està clar és que des de l'ASHAR, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, remarquen que davant aquesta situació tan crítica les respostes institucionals han de ser ràpides i efectives, tant per pal·liar els danys actuals com per evitar que situacions similars tornin a produir-se. El sector agrari, que gestiona i protegeix el territori dia rere dia, necessita suport per poder continuar sent un pilar fonamental de la sostenibilitat i l'equilibri rural a Catalunya. Senyor Viladric, pagès de la zona afectada del Segrià i representant de fauna de la JAR, li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres i malauradament estarem pendents perquè, com deia abans, estem pendents també de què és el que passarà amb aquest incendi del Baix Ebre. No és un bon moment.
Només un petit comentari. Miri, sí. Nosaltres vam sofrir, jo en particular vaig sofrir l'incendi del 2009. Ara hem sofrit el 2025. El 2029, l'any demà, es va dir que es farien les mesures. El 2025 encara hi ha les mesures per fer. Ara ens tornen a prometre les mesures. I ja espero que el pròxim incendi que vingui, aquestes mesures ja estiguin implantades i que no siguin només teoria.
Tant de bo que així sigui. Senyor Viladric, gràcies per haver atès la nostra trucada. Bona tarda, sort.
Gràcies a vostè. Moltes gràcies. Adéu.
Tiri, tiri, tiri.
Bueno, las 7 de la tarde, 29 minutos. Vamos a estar muy pendientes, como decíamos, de ese incendio, pero antes te pido que estés pendiente, nada, un inciso muy rápido, porque te voy a dar un buen mensaje. Con la fórmula coche-casa de Línea Directa, al juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca, como lo oyes. Junta tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorra directamente. No te lo pienses. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Te lo repito, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora sí, ahora podemos seguir con la linterna COPE, Cataluña y Andorra.
Escuchas la linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¿Te quemaste? Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Falta a Barcelona són urinaris públics. Només hi ha 165 per una població de més de 1,6 milions d'habitants. I aquí no comptem els milers de turistes que hi passen cada dia, que és una xifra insuficient, no cal ser un expert per donar-se compte, però el pitjor de tot és que penalitza especialment a col·lectius vulnerables o que tenen alguna patologia específica. Ens estem referint a pacients de malalties intestinals, com la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa. Per tant, ampliar la xarxa d'urinaris públics a Barcelona no només ajudaria a reduir l'incivisme, sinó que també és una qüestió de salut pública. Mentrestant, per pal·liar la situació d'aquests malalts, fa uns anys que es va posar en marxa el projecte No Puc Esperar, per facilitar el dia a dia a les persones que necessiten utilitzar un lavabo de manera urgent. Molts establiments i equipaments adherits al projecte autoritzen l'ús dels seus lavabos gratuïtament als portadors d'aquesta targeta. Iolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I la Pilar és precisament una de les usuàries d'aquesta targeta No Puc Esperar. Ens ha explicat que persones com ella, malalties inflamatòries intestinals, no poden esperar entrar en un bar i demanar un cafè per poder utilitzar el lavabo. Per això es va posar en marxa aquest projecte i ens ha explicat com funciona.
La dispensa són els especialistes. Quan tenen un pacient que creu que està en aquesta situació, que diríem no pot esperar-se i fer cua o demanar això, entretenir-se per demanar alguna cosa per poder anar al lavabo d'un bar, doncs amb aquesta targeta que diu no puc esperar, que no té nom, només hi ha un número per portar un control, tens accés a una sèrie de lavabos públics i també d'establiments privats.
Els establiments adherits a aquest projecte tenen uns adhesius perquè els usuaris sàpiguen on poden anar, però la Pilar ens ha explicat que hi ha una aplicació que els permet localitzar el lavabo més proper.
I et surt la localització, és a dir, tu li dius lavabos propers, li dius on ets i et diu els que tens. Jo sé, ahir, per exemple, posava aquí a Martorell, no? Jo tinc el CAP a 300 metres de casa, doncs el CAP, la biblioteca, i et posa els metres que està. I et geolocalitza, és a dir, et dona les indicacions per arribar-hi.
En el cas de la Pilar, li van diagnosticar la malaltia tard, però gràcies a aquesta targeta doncs, ha millorat molt la seva qualitat de vida perquè no ha d'anar donant explicacions cada vegada que necessita un lavabo.
A hores d'ara no hi ha cap tractament que curi aquestes malalties inflamatòries intestinals i tampoc no es coneixen les causes i, com sempre, un diagnòstic precoç és important per millorar la qualitat de vida dels pacients.
Exacte. El doctor Xavier Calvet és coordinador de la unitat de gastroenterologia de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Ens ha confirmat que, tot i que la investigació avança, doncs ara mateix no se saben les causes que provoquen aquesta malaltia, tot i que hi ha algunes pistes.
Sabem alguns dels factors que intervenen. Hi ha un petit component genètic, però no és la part més important. Hi ha factors de l'ambient. Sabem, per exemple, que els països en via de desenvolupament és una malaltia estranya i que, en canvi, es va fent cada vegada més freqüent quan el sistema de vida s'occidentalitza. Ara bé, quins són aquests factors ambientals és el que no sabem i quin mecanisme juga la immunitat de l'hoste o la flora intestinal, que probablement té un paper important, és una cosa que en aquests moments no està completament determinada.
I pel que fa a la detecció precoç, hem de dir que és una malaltia que dona pocs símptomes, però sí que és important que una vegada apareguin, doncs actuï ràpid. I aquí ha ajudat molt que cada vegada hi ha més conscienciació entre els professionals sanitaris.
Tots, incloent els gestòlegs i els metges de família en aquests moments, són molt més conscients de que la malaltia existeix, són molt més conscients de en quins àmbits s'ha de sospitar i, per tant, hi hem establert mecanismes de derivació més o menys ràpides en funció de l'àrea perquè aquests pacients no tardin mesos o anys en ser diagnosticats, que era una cosa que podia passar fa 10 anys.
I, com dèiem, és una malaltia que no té cura, però sí que hi ha tractaments que milloren molt la qualitat de vida dels pacients.
El que tenim són tractaments que controlen els símptomes. Ara bé, sí que és veritat que aquests tractaments que controlen els símptomes són molt efectius i que el pacient que el que no es controla en tractament en aquests moments i té una mala qualitat de vida per un mal control de la malaltia, sí. No és que no existeixi, però és excepcional.
Ara mateix, les zones amb més pacients de malaltia de Crohn o colitis ulcerosa són al nord d'Europa, Estats Units i Canadà, però nosaltres estem molt a prop. Estem parlant d'una malaltia que ja es considera global, que seguirà augmentant i que, segons els experts, com el doctor Calvet, doncs no serà fins al 2040 o 2050 que es podrà estabilitzar el nombre de pacients.
Hoy vamos a hablar con la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Vamos a hablar con Antonio Martínez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Raval. Señor Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor Martínez, el Raval, una de las zonas más visitadas de la ciudad condal. ¿Ustedes también están sufriendo este problema de gente haciendo sus necesidades en plena calle?
Sí, pero es por varias razones.
Explique, ¿qué pasa?
A ver, por ejemplo, los indigentes. Hay indigentes por toda Barcelona, ¿vale? ¿Mm? Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en cada distrito puede haber un comedor social que ayude a esta gente, etcétera, ¿no? ¿Mm? En el Raval hay 4 o 5. ¿Mm? ¿Qué hace? Que se aglomeren. Estas personas, pobrecitas, tendrían que tener más ayuda, viven en la calle. ¿Y qué ocurre? Que viven en la calle, comiendo, haciendo sus necesidades, etcétera. Es decir, esto por un lado. Luego están los turistas.
Sí.
Grupo de turistas que se pasean y en vez de entrar, no sé, en un bar o un restaurante, al lavabo de un sitio, no, ellos en la calle, como no es su casa, no es su país,
sí,
pues hacen lo que quieren también. Es decir, hay varios factores que influyen en que esto pase.
Uh-huh. Ustedes han hablado con el alcalde Cullboni para saber si van a poner solución a esto que está ocurriendo, porque 165 baños públicos para más de 1.700.000 habitantes de Barcelona, señor Martínez, esto es muy poco.
No solo hay esos servicios. Ya te, le digo, en cada bar, y hay un montón en Barcelona, se puede entrar y hacer sus necesidades de cada persona. Uh-huh. Ya depende del estado, de la mentalidad cívica que tenga cada uno. Mm. Y es bueno que esta gente incívica si la, se les ve y se les denuncia, se les pongan multas, etcétera.
¿Quiere usted decir que le llegarán las multas a los países correspondientes, de donde sean?
Deberían. Que escarmienten, que no vengan a hacer, a ensuciar donde no deben.
En la zona del Raval es una zona que en su momento fue muy denostada y ahora es una de las zonas, digamos, que más éxito tiene en Barcelona, ¿no? Lo digo por el tema de los turistas, mucho piso turístico.
Se ha notado. Antes no se atrevía mucho a entrar en el barrio, digamos, y actualmente sí.
¿Y esto cómo les ha afectado a ustedes?
Pues, ¿cómo va a afectar? Hay demasiados pisos turísticos, pisos ocupas, etcétera.
O sea, que digamos que el tema de la gente que hace las necesidades en la calle, podemos decir que es un algo más de todo lo que ocurre en este barrio del Raval, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que a mí me hace gracia que se hable del Raval cuando hay algo negativo, se ve que es bueno para las emisoras de radio, televisión, periódicos, y no se hable de la cultura que hay en este barrio, que hay mucha, ¿eh?
Sí, sí, tiene usted razón.
Pero no se habla de ella.
Y muchos locales centenarios.
Eso es mucho. En una ocasión, en una audiencia pública, se lo comenté a la regidora de turno. Le dije, a mí me da rabia que el ayuntamiento no haga nada en que se hable de todo, de una pelea entre bandas, de los narcopisos, etcétera, y no se hable de la cultura que hay en el barrio.
Sí, sí, tiene usted toda la razón. Habría que darle un poquito la vuelta entre todos, ¿no? Entre el gobierno y también los medios de comunicación.
Y los medios de comunicación y los vecinos. Los vecinos ya estamos tratando de luchar contra ellos, ¿no? Pero bueno, si no todas las administraciones no se ponen de acuerdo, lo tenemos claro.
Bueno, pues hoy queríamos llamarle para hablar sobre este tema de los escasos baños que hay en la ciudad de Barcelona y sobre todo del tema
es
de
que en este barrio habría que poner a lo mejor uno en cada esquina, calle o sí, en cada esquina. Y sí, no sí, estamos para eso, estamos para educar a la gente a que sea más cívica.
Exacto. Antes de poner el baño, ser cívico. Y lo que no haces en tu casa, lo que no haces fuera, no lo hagas fuera de tu casa, ¿no?
Ya. Y ya le digo, no solo hay esos servicios públicos que usted dice en Barcelona, hay muchísimos más, ya le digo. Cada restaurante o cada bar tiene su lavabo. Es para que alguien diga, póngame un vaso de agua o un cortado y voy al lavabo.
Sí, sí, le entiendo. Bueno, pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, Antonio Martínez, presidente de esta zona de Barcelona, el Raval, en la que hay y sigue habiendo mucha cultura, sí, pero desgraciadamente es así, ¿no? Siempre nos alertamos cuando ocurre algo no tan positivo, pero le prometo que por mi parte, Antonio, estaremos en contacto para que me vaya usted contando pues todas esas cosas que podemos encontrar en esa zona tan emblemática de la ciudad de Barcelona.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Encantado. Buenas tardes.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Llega el momento en la linterna en COPE Cataluña y Andorra de recibir a Javier López y Ariadna López de Área Jurídica Global. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos. Y además, voy a dar un teléfono antes de empezar a hablar con ellos de abusos bancarios, porque solo decir esto ya se nos pone mal cuerpo. Bueno, apuntar 900-900-90-17-16. 900-90-17-16. Es el teléfono de Área Jurídica Global. Ahí podéis encontrar a Javier y a Ariadna. ¿Qué dónde están? En ese teléfono y también en otros muchos sitios. Javier, buenas tardes.
Sí, tenemos más de 100. Buenas tardes. Tenemos más de 100 oficinas en toda España, más de 72.000 clientes. Pueden llamar al 900. Nuestro call center les atenderá para analizar los abusos bancarios que puedan tener en cualquier tipo, en tarjetas de crédito, en hipotecas, en las mismas cuentas corrientes, en preferentes, en inversiones que han realizado con los bancos, cualquier, ya sean empresas o personas físicas. Somos especialistas en analizar abusos bancarios y defender al cliente.
¿Dónde se ven más esos abusos bancarios, Ariadna?
Pues en todos lados. La verdad es que se ve en cuentas corrientes, en hipotecas, en tarjetas de crédito, préstamos personales, financiaciones de vehículos, incluso un aval, que todo el mundo sabe lo que es. Muchas veces hemos tenido que pedir a papás o abuelos que nos avalen para un negocio, una casa. Un aval no cumple normativa europea en el gran porcentaje de los casos en España. Y actualmente el 100% de avales que hemos demandado los hemos conseguido sacar. Y, o sea, estamos consiguiendo que cualquier abuso bancario se anule de cualquier producto.
Y que recuperen muchísimo dinero, porque todo lo que le han cobrado de más, el otro día a un cliente, 27.000 euros sí, le hemos devuelto de abusos bancarios.
¿Y cómo se da uno cuenta de que te están haciendo un abuso bancario?
Pues, hombre, escuchando esta entrevista, por
cuando
ejemplo,
tú ves en tu cuenta que tenías 15 euros, ¿no? O 100, y vas al banco y te quedan 60, y vas otra vez y te quedan 30, oye, alguien me ha robado aquí dinero, ¿no?
O, por ejemplo, por descubiertos en cuenta, que se van cobrando
claro,
dineros de más,
no te pueden
comisión
cobrar
de apertura...
Por los bancos no te pueden cobrar un mantenimiento, por ejemplo, un recibo devuelto, no puede haber un coste de recibo devuelto.
Sí.
Las hipotecas, todos los gastos hipotecarios de notario, gestoría, tasación, ¿verdad?, que era un dinero importante. Europa ya ha dicho que lo tiene que pagar el banco. Las tarjetas de crédito, la gran mayoría, el más del 90% de las tarjetas analizadas, tienen cláusulas abusivas porque tienen un interés muy alto. Te tienen que devolver el 100% de los intereses, porque dice la normativa europea que si es abusivo es nulo. Entonces solo tienes que pagar el principal.
De hecho, fíjate qué curioso que actualmente, si alguien ayer firmó una hipoteca y la analizamos, encontramos algo. O sea, aún hoy en día se siguen firmando abusos bancarios. Eso quiere decir que vamos a tener trabajo durante muchísimos años.
¿Por qué nos da tanta pereza denunciarlo?
Pues quizás porque no habían escuchado nuestra entrevista, porque no sabían que había un abogado serio de confianza con una gran experiencia al otro lado, que incluso el 900... 90, 17, 16, ya es gratuita la llamada, que podemos ir, hay gente, no, saldrá más caro el collar que el perro. Imposible, le haremos un estudio gratuito de la situación, cuánto le va a costar, la gran parte de nuestro beneficio realmente es a éxito de lo recuperado. Es cierto que hay unos mínimos gastos tontos de procurador, tontos me refiero, muy bajitos, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás no sabían que detrás había un despacho que se especializaba. Decías, un abogado me cobrará 1.000 euros y me han cobrado de más, estos señores, 500, no me saldrá a cuenta. Si analizamos, a veces encontramos 25, 30, 40 mil euros, muchas veces porque se puede reclamar hasta 10 años atrás en cuentas corrientes, por ejemplo.
Y
hay muchísimo dinero.
La gran tranquilidad de tener un abogado que también te ayuda, ¿no?, en todo momento a buscar la documentación, decirte qué necesitas, tirar para adelante.
Claro, no te ves solo, no te ves solo.
Totalmente.
Que eso es lo más importante. Bueno, pues recordemos el teléfono 900-90-17-16 y si no, también en la página web os pueden encontrar.
Exactamente, sí. areajuridicaglobal.com.
Javier, Ariadna López, muchas gracias. Aprendemos muchísimo con vosotros y ya lo sabéis, si sois de los que padecéis abusos bancarios, llamad ahora mismo al 900 90 17 16.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten.
oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ojo, con esa huelga los jueces nos están defendiendo. Nos están defendiendo. Porque cuando la independencia judicial está amenazada por el poder político, son los ciudadanos, somos los ciudadanos los que terminamos pagando con nuestra libertad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna COPE, Catalunya i Andorra. I avui, com no podia ser d'una altra manera, posem la mirada en l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, que continua fora de control. Els bombers continuen treballant contra rellotge per intentar estabilitzar el foc aquesta nit. Aquest és l'escenari més optimista. Hi ha més de 450 efectius treballant sobre el terreny amb la col·laboració de la UME. S'han cremat ja més de 3.100 hectàrees, la majoria del Parc Natural d'Esports, i es manté el confinament que afecta unes 18.000 persones de diferents poblacions de la zona. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la situació és encara molt complicada. Els bombers donen per fet que en el millor dels casos no podran estabilitzar ni aixecar confinaments com a mínim fins aquesta nit. La prioritat ara mateix és evitar la propagació del flanc esquerre per impedir que entri al Parc Natural dels Ports. El subdirector dels bombers, el Francesc Boia, ha explicat que s'estan trobant amb moltes dificultats tècniques que no els permeten avançar amb la mateixa rapidesa que en d'altres ocasions.
Si estem de sort i la cosa va molt bé, la podríem estabilitzar cap a la nit. Abans de la nit no crec que puguem fer cap cosa d'aquestes. No és la dinàmica que tenim nosaltres els bombers, que normalment som capaços d'estabilitzar-los relativament ràpid, els incendis, però aquí estem en un altre escenari. És a dir, molta dificultat per desplegar les línies d'aigua, els mitjans aèris en segons quins punts tenen problemes per volar perquè tenen turbulències, i bueno, diguem que el desplegament habitual va una mica amb dificultats i, per tant, el ritme de treball no és el que estem acostumats.
Els bombers esperaven un canvi en la direcció del vent, el pas de mestral a la marinada, però la por és que es pugui tornar a la casella de sortida, que el foc torni al punt d'inici, a Paüls, i que pugui avançar, com dèiem, cap al Parc Natural dels Ports. Això complicaria molt l'escenari i, com diu el Francesc Boia, començaríem a parlar d'un foc de llarga durada.
Si entra el Parc Natural dels Ports ens implica moltes coses negatives, sobretot la continuar tenint Paüls confinat, perquè hauran d'estar confinats a la població. Ens fiquen l'incendi en un espai natural d'alt valor ecològic i de molta dificultat operativa, perquè hi ha molts pocs accessos i això ens dificultarà molt desplegar les nostres unitats i les nostres maniobres. I bueno, tenim un escenari amb moltes més hectàrees cremades i molta més dificultat tècnica i té un incendi de llarga durada.
Hi ha molts veïns de Xerta, Aldover o Paüls que, evidentment, no han dormit aquesta nit, pendents de l'evolució del foc i fins i tot amb alguna motxilla a punt per si els evacuaven. L'Àngel i la Pilar són veïns de Xerta. Els dos coincideixen en que mai no havien vist res igual i apunten a les possibles causes.
Jo tinc 80 i pico d'anys i això no ho havia vist mai aquí. Aquí a Aldover jo no ho havia vist mai. Per tant, això és una cosa que no sé quines prestacions o quines d'això han de prendre l'Estat perquè no passen aquestes coses.
Vivim molt malament perquè és la primera vegada que passa i és una cosa molt forta. Però això ha sigut intencionat completament, No hi ha cap dubte. Si va començar per aquella de la Mola, qui va a la Mola?
Doncs a aquesta hora hi ha 6 carreteres tallades a la zona i a Xerta, que és una de les poblacions afectades, l'Ajuntament ha habilitat una sala perquè les persones desallotjades d'algunes masies hi puguin passar la nit. És el cas, per exemple, del Manel, que no descarta anar-hi. Ha explicat com ha viscut aquestes últimes hores des de que va haver de marxar de casa.
S'està fent una petita col·laboració amb els mitjans de terrestres en quant a 112, bombers, qualsevol a nivell d'indicar-los on estava l'aigua, camins, etc. I a les 8 i mitja, jo i la dona pues, ja no vam anar cap a casa perquè la fum era suportable, les flames anaven a més, i a partir va ser un petit periple d'anar el cotxe cap aquí, cap allà, on va ser a Xerta, la zona quasi es va encendre, i després no vam anar a la Temoll. Natos i molta gent, 150 persones, diuen, se'n van anar cap a Benifallet.
I el president Salvador Illa, que s'ha desplaçat a la zona, diu que és d'hora per parlar de possibles causes d'aquest incendi. La prioritat diu que és estabilitzar el foc i ofereix ple suport als municipis afectats.
Investigar l'origen del foc, doncs, és una tasca dels agents rurals, doncs, estan començant a reunir dades, ja vindrà. Totes les mesures de suport que puguem donar, em reuniré amb els alcaldes i els escoltaré, doncs les avaluarem i el govern de la Generalitat estarà al costat dels municipis de la zona afectada per poder ajudar, no, que convingui ajudar. Però ara l'objectiu és estabilitzar el foc.
I per si fos poc aquest greu incendi a Paüls, els bombers estan treballant aquesta tarda en tres incendis més, un altre al Baix Ebre, concretament al Perelló, un segon incendi a Tremp, a les comarques de Lleida, i un tercer a l'Anoia, a Sant Pere Sallavinera. En aquest cas, a l'Anoia s'han confinat algunes masies d'Aguilar de Segarra i ja ha cremat unes 30 hectàrees.
Més informació a COPE Catalunya i a les xarxes socials de COPE. Yolanda Bernal, gràcies. Seguirem informant.
Exacte. Fins demà. Que vagi molt bé.
I a les 7 de la tarda, 55 minuts, canviem de terç i anem ara amb els esports amb Joan Batllori. Què tal? Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Montse.
Si et dic Alcaraz, què em dius?
Doncs que s'acaba de classificar, és notícia d'última hora, per les semifinals de Wimbledon. Acaba de derrotar Carlos Alcaraz a Cameron Norrie, fàcil, en 3 sets, 6-2, 6-3 i 6-3. El rival d'Alcaraz en semifinal serà Taylor Fritz, que s'ha classificat també avui després de derrotar Khachanov en 4 sets.
Doncs enhorabona, Alcaraz. I ara comencem amb l'actualitat del Barça. Per on para aquesta actualitat?
Doncs mira, tenia un acte públic Joan Laporta aquesta tarda. Encara no hem sentit el president del Barça pronunciar-se després del no de Nico Williams a fitxar pel Barça. Pendent de Laporta, aquesta tarda està el Víctor Navarro. Víctor, endavant.
El president blaugrana ha acompanyat els creadors de la mascota del Futbol Club Barcelona, CAT, en una exposició a la Casa Seat, al Passeig de Gràcia, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. No ha fet declaracions, era la primera vegada que el veiem, somrient, feliç, content, felicitant el seu equip per la creació de la mascota. Un president Laporta que ara posa el focus en dos homes. Primer, l'opció A, Luis Díaz, del Liverpool, qui li agrada, a qui li agrada el director esportiu Deco. I la segona opció, Rashford, que s'ha ofert en diverses ocasions ja des del passat hivern al Futbol Club Barcelona. El que ja està fitxat, però encara no està inscrit, és Joan García, que avui ha entrenat per primera vegada a les instal·lacions del Barça, i dilluns Hansi Flick haurà de rebre els seus quatre porters, sobretot important, la xerrada que mantingui amb Marc-André Ter Stegen en clau futur.
Gràcies, Víctor. Doncs no ha parlat Joan Laporta després del no de Nico Williams, el Barça que ha retornat al seu pla inicial, que té com a objectiu prioritari el davanter colombià, com deia el Víctor, del Liverpool, Luis Díaz. El problema és que el jugador no sortiria per menys de 80 milions i que el Bayern de Múnich també el vol. Avui ha passat per Esports Cope el que va ser secretari tècnic del Barça, entre d'altres equips com l'Espanyol, avui en dia és el director esportiu del Al Ittihad de l'Aràbia Saudita, Ramon Planes, que ha parlat de la situació de Luis Díaz.
És un gran jugador, és un molt bon jugador. Crec que té un perfil absolutament que pot ajudar molt a tenir un fons d'armari pel Barça i per donar tota la rotació amb jugadors al nivell a dalt. Però està clar que és un jugador que està molt cotitat també dins del seguiment de mercat, no? Veus com tu molt bé dius, el Bayern també el vol, també Aràbia, és un jugador que està molt, molt, molt seguit pel nostre mercat. Bueno, serà fàcil, no és un nom fàcil.
Bueno, i els que ja han començat a treballar és el Girona.
Sí, el Barça començarà diumenge, el Girona ha començat a treballar avui i ho ha fet encara amb pocs efectius. Albert Díaz, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs avui ha començat la pretemporada del Girona. Avui i demà, entrenaments i proves mèdiques. Una pretemporada amb família, perquè són 16 jugadors, 3 dels quals estan lesionats, és a dir que fins al dilluns de la setmana vinent, dia 14, no recuperarà el gruix de la plantilla, és a dir, els internacionals, i també un gruix important de jugadors del primer filial del Girona B. Hi ha una bona notícia, la dolenta és que no hi ha fitxatges, com saps, però la bona notícia és que el Girona ha obert obert la via per poder tenir jugadors cedits al Grup City, o sigui que en principi en els propers dies haurien d'haver-hi cares noves en aquest Girona 2025-2026 de Michel.
Gràcies, Albert. A l'Espanyol, segona jornada de proves mèdiques i físiques, el darrer en incorporar-se serà Roberto, que va jugar a l'Eurocopa Sots 21 i té uns dies més de vacances. Aparcarà el dorsal 2 per lluir el número 9 la propera temporada. Demà tenim l'acte de presentació de la renovació de Javi Puado fins al 2030.
I què més tenim al marge del futbol?
Doncs com ja hem comentat, Alcaraz classificat per les semifinals de Wimbledon, el Tour de França etapa quarta, Tadej Pogacar ha aconseguit la victòria número 100 de la seva carrera, l'esprint, per davant de Van der Poel i de Vingegaard. Van der Poel manté el mallot groc. Tenim bones notícies amb Àlex Márquez, que va haver de passar pel quiròfan per ser operat d'una mà després de caure al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP a Assen. Té l'okay mèdic per poder viatjar aquest cap de setmana a Alemanya. Allà dijous hauran de revisar-lo i donar-li el vistiplau definitiu per tal que pugui participar al Gran Premi d'Alemanya de Sachsenring aquest cap de setmana vinent. I acabo amb un apunt de futbol sala. Hi ha un fitxatge al Barça. Torna al club Pol Pacheco, que ha signat fins al 2027.
Més informació a Esports Cope. Joan Ballori, gràcies i bona tarda.
Gràcies, Montse.
I nosaltres hem arribat fins aquí la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Rebeu la salutació de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara us deixem amb Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia. I des d'aquí, el nostre suport a la gent que està patint aquest incendi, macroincendi a Catalunya, el tercer. Fins demà.